D'aquesta hora de les 10, Menorca, Eivissa i Formentera estan en avís groc per mala mar. Les ones poden arribar als 3 metres. Arribam així a les 10 i 4 minuts, tornam a les 11, continua el programa al Faristol.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El Faristol.
Sis minuts del matí en directe, segona hora del Faristol des d'IB3 Ràdio. Canviem de qüestió, us explicam que en el programa d'avui us explicarem que mentre els catòlics celebren el Nadal el 25 de desembre, els ortodoxes ho fan el 7 de gener, d'acord amb el calendari julià instaurat per Juli Cèsar l'any 47 abans de Crist. A les Balears, una de les esglésies ortodoxes de més tradició i arrelament és la de l'Arcàngel Sant Miquel, situada al número 3 de la plaça de Jorge Luis Borges de Palma i que depèn del Patriarcat de Sèrbia. Així, el hieromonjo Miquel, rector de la parròquia, ens donarà a conèixer aquí al Faristol les tradicions i singularitats de les esglésies ortodoxes pel que fa a les festes nadalenques. A més, en clau solidària i altruista, la presidenta de l'ONG, Associació d'Empleats d'Aeronàutica Solidària, Marta Andreu, ens convidarà al concert que organitzen aquest divendres en benefici dels projectes que desenvolupen a Bolívia i República Dominicana per ajudar els nins en risc d'exclusió social. I tot d'una anem a la menor de les Balears, a Formentera, perquè el Consell enviarà una carta al conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Bonet, i el director general d'Endesa a les Illes Balears, Ernesto Bonnin. Des del Consell de Formentera volen mostrar la indignació de l'illa i demanar que es prenguin d'una vegada mesures per garantir que l'illa tingui un correcte servei d'energia elèctrica. Ho faran amb motiu de l'aturada parcial de subministrament elèctric que ha afectat Formentera en les darreres hores. Ens ho explica en directe des d'allà la consellera insular de Medi Ambient, Daisy Aguilera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina és la situació que heu patit a l'illa?
Sí, bueno, el passat dilluns, dilluns a la nit, va haver un avís que a les 8 de la nit hi havia talls elèctrics en part de la zona de la illa. En aquests moments es va informar que tornarien les pròximes 2 hores i, bueno, pues no va ser així. Per tant, des del Consell vam intentar averiguar què era la problemàtica i quan es restabliria el subministre elèctric. Hi havia parts que han estat sense llum, pues, unes 17 hores sense llum, i bueno, això pues, causa una sèrie de dificultats i per la gent particular i per les empreses de la illa. Per tant, l'objectiu del Consell és mostrar aquestes dificultats que es presenten no només a l'estiu, sinó només també a l'hivern.
Des de la companyia elèctrica GES Endesa, des del programa, varen contactar amb ells i ens varen explicar que s'hi va produir una triple avaria a una línia aèria de mitjana tensió que no es va poder reparar abans perquè no es podia garantir la integritat dels operaris per mort de les ratxes de vent. És aquesta també l'explicació que us varen donar?
Sí, correcte. Van dir que era per causes climatològiques. Però clar, això no podem estar unes vegades per raons climatològiques, per altres per les condicions de la central o perquè ja no es pot satisfacer la demanda. Les causes són sempre diferents, però les motivacions, els talls són continus.
Ens referim a un fet que puntual que ha passat ara en les darreres hores i una situació també que es pot haver repetit al llarg de l'any i que es pot repetir a diversos punts de les Illes Balears, però Formentera també té diverses particularitats i pel que fa al subministrament elèctric, com apuntàveu, no és la primera vegada que patiu problemes d'aquestes característiques, no només per problemàtiques derivades de la situació climatològica atmosfèrica i relacionades amb Endesa, sinó també en la xarxa elèctrica espanyola.
Exacte, sí, durant el que va passar aquest estiu, per exemple, és un dels exemples que podria posar, és bueno, pues tenim embarcacions fondejades i es produeixen talls en els cables submarins que són els que subministren la corrent des d'Eivissa fins a Formentera, dos cables submarins. Per tant, són diferents causes a diferents èpoques de l'any.
Per tant, a l'illa tota l'energia us arriba de fora, no teniu cap font d'alimentació, cap font de generació directa, pròpia.
Tenim una planta fotovoltaica que bueno, aporta un subministrament del 6% de la demanda, però bueno, això només representa un 6%.
I quina hauria de ser la solució que s'hauria d'aplicar per donar solució precisament per evitar que es tornin a repetir aquesta problemàtica que us afecta directament i que també us perjudica, no només a l'estiu?
La solució seria que les instal·lacions estiguessin amb les correctes condicions, que estiguessin amb la última tecnologia que tenim, per exemple, la turbina que tenim és dels anys 60. Estem demanant fa anys la renovació de la planta i bueno, sí que és veritat que ens ha presentat un projecte per mesures a curt termini i bueno, una de les solucions també és que Formentera sigui més autosuficient incorporant les energies renovables. Per tant, aquestes són dues de les línies que vol seguir l'equip de govern del Consell de Formentera.
I per tal de reduir la dependència energètica d'altres illes, d'Eivissa principalment, com estàveu explicant, qui ha de fer les inversions, qui ha d'assumir el cost d'apostar, en aquest cas, per les energies renovables? Ho heu de fer directament des del Consell de Formentera? Hi ha d'haver ajuts, el finançament directe o subvencions del govern de les Illes Balears? Ha de venir de Madrid, els doblers?
La competència d'energia prové de la Conselleria del govern de les Illes Balears. Des de Formentera el que sí que estem fent són les propostes adients perquè aquests ajuts que vindran estiguin modulats perquè siguin les millors solucions per Formentera.
Clar, i a més de mostrar la vostra indignació, quines són les demandes concretes que fareu a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat?
Una de les propostes que es va aprovar per l'últim plenari va ser que els edificis públics s'intentarien que comencessin a dependre de les energies renovables. Per això estem esperant a les indicacions del govern balear que obrirà aquestes línies pròximament.
Sigui com sigui, heu animat a la població afectada a fer valer els seus drets, igual que la companyia privada Endesa, en aquest cas, fa valer els seus cada mes quan passa el rebut. Recomaneu, per tant, que telefonin al número de telèfon gratuït del centre d'atenció al client d'Endesa perquè els formenterers hi posin reclamacions.
Exacte, sí, les reclamacions les farem des de l'institució, però també les reclamacions dels particulars, especialment per escrit, i bueno, a través d'aquest número de telèfon valen totes. Quan més reclamacions es facin, amb més justificació haurà de respondre.
Voleu afegir alguna cosa més?
Res més. Estem treballant perquè ens coordinem tot per tal de reduir les negatives d'aquest tema.
Daisy Aguilera, consellera de Medi Ambient de Formentera, gràcies per intervenir en directe al Faristol d'IB3 Ràdio.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia. Una de les entitats, a més d'Endesa, que rebrà la carta des de Formentera serà la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, com us hem explicat. Per això comptem en directe amb el director general d'Energia i Canvi Climàtic del Gavent. Ell és Joan Groissart. Tenim també línia oberta. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Des del Gavent, respecte a la problemàtica que ens expliquen de Formentera que constantment estan patint, què es pot fer? Quina solució els poden donar?
Clar, Formentera és un cas molt particular, bé, amb molt de temes, però amb energia especialment. Com comentàveu just abans, depèn energèticament sobretot de l'illa d'Eivissa a través d'uns enllaços, uns cables submarins, que són molt antics i per tant de vegades fallen automàticament i de vegades hi ha un llot que s'endú per davant algun dels cables. I després de la pròpia infraestructura de l'illa, quan hi ha algun problema encara que sigui mínim per vent, per un impacte d'una branca o el que sigui, costa més d'arreglar que, per exemple, la Silla de Mallorca, encara que sigui simplement a l'hora de traslladar equips per investigar les averies i recuperar-les, no? Per tant,
Sí, apuntàvem també al fet que només un petit percentatge de l'energia l'estan generant a través d'energies renovables. Ha de venir d'aquí l'aposta que s'ha de fer a Formentera per l'autosuficiència energètica?
Efectivament, considerem que la solució, és a dir, a part de les solucions a marxes que puguem posar a curt termini, la solució a llarg termini ha de ser, sense cap tipus de dubte, optar per una autosuficiència a les illes, i això passa necessàriament per les energies renovables. De fet, aquest 6% que comentava la senyora Aguilera del Consell de Formentera és superior a la mitjana balear. A Balears comptem entre un 2 i un 3% de renovables, a Formentera ja està en un 6%. Evidentment no és suficient, però s'ha d'avançar molt en aquesta direcció.
Clar, efectivament, i sigui com sigui, resulta encara que sigui superior a la mitjana un percentatge insuficient per ells. Des de la conselleria podeu fer res per donar-los una mà en les converses que puguin mantenir en les reclamacions amb Xarxa Elèctrica Espanyola, amb Endesa, i podeu intervenir també?
Efectivament, un poc el paper de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic i de la Conselleria és un poc fer d'àrbitre o garant de que el sistema elèctric a Balears funcioni correctament. Això passa per ser interlocutors entre les administracions locals i insulars i aquestes empreses, és assegurar que la normativa s'acompleix, és assegurar que si hi ha algun tipus de compensació que s'hagi de fer als afectats per normativa, aquesta sigui efectiva realment, que les empreses donin resposta adequada als clients. Per tant, bé, tenim una relació de treball constant, tant amb Endesa com amb Radio Elèctrica d'Espanya, i en aquest cas concret el tema d'espais de Formentera és un tema especial que hem tingut damunt la taula.
El finançament és una de les principals reclamacions de les institucions, dels partits i dels ciutadans de les Illes Balears. En disposam des d'aquí, des de la comunitat, des del govern, per tal de dotar Formentera d'un bon sistema elèctric i de reduir la seva dependència exterior?
Aquí juguem amb dues coses. Primer de tot, el tema de les renovables a Balears és bastant especial perquè bé, a Balears costa 3 vegades més que a la península generar electricitat a base de combustibles fòssils. Per tant, tecnologies renovables que a altres llocs comencen ara a competir, econòmicament parlant, amb tecnologies fòssils, a Balears ja són molt més econòmiques. El problema és que el sistema retributiu, és a dir, tu el que guanyes si poses una placa fotovoltaica o un molí eòlic, és molt manco que el que cobres si cremes carbó per l'estructura dels costos. Això és un tema que tenim discutit davant del Ministeri d'Energia, Indústria i Turisme, i que de seguida que quedi constituït un nou ministeri tornarem a reclamar. Però el que vull dir és que una part important del finançament que hauria de venir de nivell estatal no comptava amb ell. Ara bé, dins dels pressupostos de 2016 propis de la comunitat autònoma, que s'han aprovat a finals de l'any passat, sí que comptava amb una partida específica per dotar d'energies renovables tant la pròpia administració autonòmica com les administracions insulars i locals, és a dir, una sèrie d'ajudes per tal d'ajudar-los a posar en marxa projectes de generació renovable a les seves pròpies instal·lacions.
Senyor Broissart, tenim un exemple molt proper, el cas de l'illa canària del Hierro, que recordem que es va convertir en la primera illa de tot el món que és plenament autosuficient a partir de fonts d'energia renovables. A Balears podríem tenir, encara que fos com a pilot, com a pla pilot també, l'illa de Formentera per començar a aplicar i incrementar els percentatges d'obtenció d'energies renovables a les Balears. Haurien d'apostar per Formentera? Per les seves dimensions, per les seves característiques i també per les necessitats.
Clar, si mirem les Illes Balears, Formentera és el cas més especial, diguéssim, tant per la seva mida comparable i població, comparable al Hierro d'alguna manera, i també perquè a nivell poblacional és una societat molt cohesionada d'alguna manera i, per tant, els debats que s'hagin de tenir a nivell insular per veure de quina manera s'avança cap a un model renovable són més factibles de començar, no? Sí que és veritat que el Hierro funciona a base d'energia eòlica, i ara mateix d'energia eòlica a Balears té controvèrsia, és a dir, no ens posem d'acord de si necessitàvem o no, bé, si ens agraden o no ens agraden els molins i on els hauríem de posar, i per tant és un debat important que hem de tenir com a societat. I també un tema que té el Hierro que a Balears no comptem són grans desnivells d'altura que permeten bombejar aigua d'una reserva més alta a una més baixa en funció de si sobra o falta energia del vent per fer d'una gran bateria gegant a base d'aigua. A Balears no comptàvem amb desnivells tan grans, però si comptàvem amb altres tipus de tecnologies, podríem comptar amb bateries, amb altres tipus d'emmagatzement, que sí que ens podrien ajudar a avançar en aquesta direcció. I en qualsevol cas, efectivament, Formentera seria d'alguna manera el lloc ideal per començar un projecte d'aquestes característiques.
Efectivament, en el cas del Hierro, compten amb la central hidroelèctrica Gorona del Viento, situació que aquí, perquè no disposam d'aquest desnivell, no podem dotar d'aquestes característiques. Sigui com sigui, en les darreres setmanes ens heu explicat, heu informat, i ara ho volem recordar, la forta aposta que estàu fent des del govern per les energies renovables. De fet, un pla ambiciós que teniu és que tots els edificis, totes les instal·lacions de la comunitat acabin estant dotades energèticament per fonts d'energia renovables al 100%.
Efectivament, això a partir d'abril d'enguany se posarà en marxa aquest pla. De fet, a les properes setmanes se publicarà el concurs per posar això en marxa perquè diferents empreses puguin presentar-se, i a partir d'abril de 2016 el 100% de l'energia que comprem des dels edificis de la comunitat autònoma, i això inclou el tren, per exemple, la part electrificada, això inclou hospitals, depuradores, a més de les pròpies oficines, estaran subministrades 100% per energia renovable. I en paral·lel, que considerem que és bastant important, posarem en marxa un pla d'instal·lació progressiva d'instal·lacions d'autoconsum, és a dir, no només comprar energia que s'hagi generat de manera renovable a algun lloc, a Balears o a la península, sinó, a més, anar augmentant la proporció d'energia renovable que generem directament aquí, directament damunt dels edificis.
I de qualque manera es pot estimular des de les Balears, si no disposem de totes les competències, perquè també siguem els particulars els que facem aquesta aposta?
Efectivament, amb el tema de l'autoconsum, per exemple, és a dir, que cadascú se posi una placa solar a casa seva, d'alguna manera, tu si viatges per pobles d'Alemanya, fins i tot Regne Unit, hi ha llocs on cada edifici, o pràcticament cada edifici, té panells solars. Aquí, sortint o entrant de Son Sant Joan, per exemple, o qualsevol aeroport de les Illes, vent un poc aquest territori, costa molt trobar alguna placa solar. Això, amb les hores de sol i la climatologia que tenim, és inacceptable. Per tant, si des del govern volem treballar molt en el tema de l'autoconsum, a pesar d'aquest impost en el sol des que se parla, aquest peatge que s'ha imposat a nivell estatal, que esperem que es derogui, però tot i que no es derogui, seguim treballant. Ja hem començat a simplificar tràmits administratius, hem eliminat en els pressupostos d'enguany la taxa administrativa a l'hora de registrar una instal·lació d'aquestes a nivell domèstic, i també traurem línies d'ajuda concretes perquè el sobrecost que suposa aquest impost en el sol no sigui tal per particulars, tant empreses com a particulars, que vulguin apostar per aquest tipus d'aposta.
Hi ha qualque cosa més que vulgueu afegir?
Bé, en general, tornant un poc al tema de Formentera, no? Que ens sembla fonamental el tema de implicació de la ciutadania. Una cosa que valorem molt a Formentera és que la ciutadania parla i està molt implicada amb el tema energètic, en part perquè estem en una situació especialment precària i insatisfactòria, però ja és difícil que la gent parli d'energia, i per tant, si hi ha un lloc a Balears on es parla i per tant pot estimular un debat de quina direcció hem d'avançar a nivell energètic, es forma entera, i per tant bé, ens interessa molt seguir treballant en aquesta direcció, tant per avançar el model energètic renovable de Balears com per solucionar els problemes molt reals que ja estan patint la gent de Formentera.
Joan Groisart, director general d'Energia i Canvi Climàtic del Govern, gràcies per intervenir en directe al Faristol d'Ivetra Ràdio.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Adéu, bon dia. A les 10 i 24 minuts donen pas a una cançó que hem preparat especialment per a vosaltres. You and I, we might be strangers, however close we get sometimes, it's like we never met. You and I think we can take it, all the good with the bad, make something that no one else has but you and I. You and I, me and you, what can we do? The words we use sometimes are misconstrued. Well, I won't guess what's coming next. I can't ever tell you the deepest well I've ever fallen in.
A Ivetres Ràdio, al Faristol.
Ivetres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
I IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Explicàvem avui, entre d'altres, Dia dels Reis. És el dia en què es representarà Ses Voltes de Palma la tradicional adoració dels Tres Reis d'Orient de Llorenç Mollà. Una cita que començarà a les 12 del migdia i que explica l'arribada dels Reis d'Orient a Betlem després del naixement de Jesús. A la representació narren també les circumstàncies polítiques de l'aconteixement i durant tota l'obra els actors introdueixen bromes dins el text original. Una representació teatral, quan hem arribat a les 10 i mitja, que protagonitzen destacades figures de la política i la societat civil. I tenim escriptors, artistes, empresaris, cantants i també actors que també formen part de l'elenc de l'obra. Un d'ells, un dels que participaran a la representació d'avui, ja ens acompanya. Es tracta de Joan Carles Bestar. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Serà la primera participació a l'adoració dels Reis?
No, ja fa 10 anys que vaig participar i després ja és la tercera vegada que participo. Fa 10 anys va ser la primera vegada, 2 anys més tard vaig tornar a participar amb un personatge que jo interpret molt assiduament i enguany un altre cop com a Joan Carles Bestar.
I en aquestes tres participacions heu canviat el rol que heu jugat dins la representació. De què sí? Heu fet fins ara? I què fareu avui?
El primer any, ara fa 10 anys, vaig fer de mestre de cerimoni. Després, 2 anys més tard, vaig fer amb un personatge meu, amb el personatge de Madó Pereta, vaig fer el d'apuntador, i enguany me toca com a majordom d'Herodes. Per tant, són tres rols totalment diferents uns dels altres, i si un és divertit, l'altre encara ho és més.
I demanàvem a primera hora del matí, el codirector Bernat Pujol ens explicava bé que ja són per Ses Voltes, que ja estan acabant d'enllestir, de tancar els darrers detalls. En el seu cas, imaginem que ja ho té tot a punt també, que ja se sap el text que ha de fer de memòria.
Me convendria.
Li convendria, però... això vol dir que encara no.
No, crec que sí, que no hi ha cap problema. Crec que anirà tot molt bé. La veritat és que ha estat una experiència molt divertida enguany, igual que les altres, però enguany ho ha estat encara molt més. Jo crec que ha hagut molta companyia amb la gent, molta amistat, molta diversió, perquè al cap i a la fi l'adoració dels Tres Reis d'Orient és un divertiment, i crec que avui pot ser fins i tot massa divertiment quan comenci la gent a treure el que diuen les morcilles, no? El director sempre m'ho diu: si heu de ficar qualque cosa que no sigui d'estès, procureu fer-ho de manera que no espanyeu el peu de l'altre, perquè l'altre ha de saber quan li toca xerrar, no? I aleshores bé, hi ha un cert nerviosisme, perquè dius: i si me comencen a improvisar en qualque moment, en qualque mortilla d'aquesta, i resulta que un no sap com continuar, és on un se preocupa, saps? Però per la resta per la resta, tranquil·litat i alegria.
Clar, i també un dia que se viu d'una altra manera, l'obra, la representació, habitualment feis feina amb professionals de la interpretació i us trobareu en tota casta de persones provinents d'altres àmbits professionals.
Clar que sí, però és una manera de veure la professió des d'un altre caire. I és una altra manera divertida, també. I també enriquidora, perquè no tot ha de ser professionalitat al 100%. Vull dir, tothom fa el millor que sap fer i qui ho fa el millor que pot no està obligat a més. I és divertit treballar amb gent que per aventura no ha fet mai teatre perquè els hi descobreixes aspectes de la seva personalitat que fins en aquell moment no havies descobert, no? Sobretot quan ens referim a gent molt política, perquè jo ha estat un autèntic plaer descobrir la presidenta del Parlament, Txell Huertas, en aquesta faceta toral. I la veritat, crec que m'ha agradat molt conèixer-la. La veritat, no m'ha desagradat gens ni mica.
Clar, i us basau en una obra de Llorenç Mollà, enguany que, per cert, celebrem el centenari del seu naixement.
Sí.
Tota la part satírica, les morcilles, les prepara cada un? Teniu un guionista que us dona quatre idees? Com ho
no,
feis?
No, cadascú s'ha de preparar les seves i no se poden dir fins al dia de la representació. És a dir, que avui tot és sorpresa. Vull dir, hi ha un test que se passa, que és el test d'en Llorenç Mollà, però després les morcilles fins avui no saps quines són, ni on te'ls posaran, ni qui els dirà i qui no en dirà. Vull dir, és una autèntica sorpresa. Per això la representació té tanta assistència de públic, perquè malgrat sigui una representació que se fa igual cada any, en diferents actors, però se fa cada any igual, clar, cada any és diferent, perquè com les morcilles generalment van en l'actualitat, se va actualitzant any rere any, i hem de dir que fa 31 anys que se fa.
És que, de fet, és l'edició 31,
sí.
Com explicau, que en què Taula Rodona, el grup de teatre, s'encarrega d'organitzar, de dirigir l'espectacle, el grup Taula Rodona. Xerràvem amb Bernat Pujol, el seu director, respecte a les morcilles. Se'ns deia que, bé, que segurament molts dels personatges les han hagudes de canviar gairebé a darrera hora per mort del resultat de les eleccions, que de ben segur més d'una hi anirà per aquest camí.
Naturalment, i després molta actualitat de la ciutat de Palma, de Mallorca, d'Espanya, etc, etc. Vull dir, segurament les morcilles quasi totes tenen caire polític i és per això que diverteixen tant.
I serveixen també perquè un pugui dir el que pensa, però que en un altre àmbit, en un altre entorn, no seria políticament correcte o no ho podria dir, la gent aprofita també.
Pot ser sí. Jo, si surten les que jo tenen preparades per mi, jo els diria en qualsevol àmbit. Però bé, suposo que qualcú aprofita el moment de fer un personatge per dir coses que, per ventura, com tu molt bé has dit, a un altre àmbit seria impossible dir-les o no seria políticament correcte dir-les.
Dir-les se podrien dir, però probablement... bé, arribarien crítiques. Ara avui tot està permès.
En certa manera sí, és així. I naturalment també tots sabem que és que participam a la adoració demà mos hem de llegir diaris perquè vulguis o no, haurà una certa crítica a com has fet la feina, com l'has interpretada i si les morcilles han estat correctes o no.
I per acabar, ja que hi som, heu estat representant 3 nits sense dormir. De
sí.
Moment, quin és el balanç que ens podeu oferir?
Només puc dir que és un balanç no tan sol positiu, sinó moltíssim, molt positiu, perquè ha anat tan bé 3 nits sense dormir que continua en gira aquesta comèdia dirigida per Ricard Reguant, interpretada per en Jaume Fuster, Lina Terrassa i Alexandra Muñoz, més un servidor, que tenim continuïtat, vull dir, l'empresa Trull, perquè això és la companyia Trull Espectacles, la companyia teatral Trull Espectacles, ha decidit muntar una altra obra, diferent a 3 nits, per seguir de gira, vull dir, per poder l'estrenar a Palma i després també seguir de gira, i així dues obres de gira al mateix temps, 3 nits sense dormir i una nova. Una nova que començarem a assajar d'aquí 3 mesos, i la veritat és que estem molt satisfets, com te pots imaginar.
I tant, perquè a més heu estat capaços, i no tothom ho pot dir, d'arribar a omplir teatres, cosa que segur que és una gran satisfacció.
Sí, i sobretot aquest estiu ha estat un estiu magnífic a nivell d'assistència de públic en les funcions que hem fet a l'aire lliure. Jo encara me'n record que a la plaça de Toros del Cudi vàrem arribar a aconseguir posar 4.000 persones. I són coses que ja és vera que al final tu fas la feina per cobrar, però a vegades el que dèiem entre els companys, si avui no mos pagassin, estan ben pagats gràcies als aplaudiments d'aquesta gent, vull dir, del públic. El públic és fonamental. Estem molt satisfets.
Uh-huh. De l'original, ja no del spin-off, perquè no sabem si serà un spin-off, ja ens ho explicareu, de Tres nits sense dormir, teniu prevista alguna pròxima data que ens puguem apuntar per anar a comprar entrades?
Sí, mira, el 7 de febrer es quan tornem a iniciar el que serà la gira i en primavera, i anirem cap al Teatre de Vilafranca.
De moment quedau el 7 de febrer a Vilafranca, a Mallorca.
És la data que començaran el que seria la nova gira de la nova temporada d'hivern primavera, que serà en el Teatre de Vilafranca dia 7 de febrer.
I de l'obra que girarà en paral·lel, ja teniu alguna idea de que hi haurà, que serà de diferent, que tindrà?
Sí, serà molt diferent, però no deixarà de ser divertida, serà molt divertida, també serà dirigida pel director Ricard Reguant, i no te puc dir gaire coses més perquè sobre sé que està escollida, uh-huh. Però no tinc potestat per dir més informació en aquest moment.
Bé, ja ens ho podrà explicar quan tingui aquesta informació.
Una cosa,
sí, per favor.
Té molt que veure amb les noves tecnologies i amb la manera que té la gent avui en dia de lligar.
Bé, ja és bastant. Ja cada un pot començar a pensar quin pot
Exactament.
Ser l'argument.
Exactament.
Sigui com sigui, avui us trobarem Joan Carles Bestar, que fareu, ens heu dit, d'Herodes, sou el seu...
Majordom.
Efectivament, el majordom d'Herodes a la representació de l'Adoració dels Reis d'Orient, de Llorenç Mollà. A partir de les 12 ho trobareu a ses voltes de Palma, molt bon ambient i moltes sorpreses, de ben segur. Molt d'èxit, molta merda.
Moltíssimes gràcies i enhorabona i Betres Ràdio i endavant.
Gràcies igualment. Adéu, Joan Carles Bestard.
Adéu, adéu.
Ell, com a actor i com a actriu, també saludam a Noemí Garcies. Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, com estàu?
Ja sabem que no ens podeu explicar quines són les morcilles que direu, però com heu preparat el paper, és la primera vegada que teniu l'oportunitat de pujar a l'escenari amb aquesta obra de Llorenç Mollà.
Efectivament, és la primera vegada. Suposo que m'ha tocat enguany per ser també coordinadora general de cultura de l'Ajuntament i mira, va ser una sorpresa, però una d'aquelles que te fan il·lusió perquè toca aquella altra cosa que m'agrada tant fer, que és cantar, i amb il·lusió però també amb nervis, perquè déu-n'hi-do quina expectació que hi ha per aquesta representació.
Sí, perquè Noemí García es farà de Sibil·la, per tant, interpretau una obra que és patrimoni de la humanitat i també lo dotau de qualque... durant la cançó, durant la part musicada, també és quan aprofitau per introduir alguna d'aquestes morcilles o va a part?
Crec que en el meu cas la sorpresa va per una altra banda, que és més en com han plantejat que sigui aquesta Sibil·la musicalment. I fins aquí puc llegir.
Clar, perquè ben poca cosa més podem avançar. Sí. La relació que tal, per cert, amb la resta d'actors, molt d'ells no professionals, comptàvem amb Joan Carles Bestard, que sí que ho és, però a més de vostè també hi ha altres polítics i persones que provenen d'altres àmbits.
Efectivament. Bé, hi ha algunes persones que de qualque manera s'hi han dedicat una miqueta, també hi ha en Sebastià Sansó, que està molt lligat o ha estat durant molt de temps en la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de Vilafranca, també en Pep Noguera i, com deies bé, en Joan Carles Bestard o jo mateixa, que també he dedicat part de la meva vida a cantar i a actuar. Però, clar, la majoria, per exemple, en Esquerra Antià Sansó també ara se dedica a la gestió política, i la resta, doncs, al principi no són professionals, però ningú ho diria. Jo, la veritat és que he gaudit moltíssim de veure els assajos, perquè la Sibil·la, malgrat l'expectació que genera, és un paper breu, perquè surt, canta la Sibil·la i se'n torna, no? I he tingut temps d'això, de gaudir de les interpretacions i les evolucions de tots aquests actors no professionals que dia a dia assajaven els seus papers i fan meravelles. La veritat és que molt, hem passat molt bé.
Es pot dir que a Ciutat, al punt i final a les festes de Nadal, pràcticament arriba amb aquesta representació. Com a coordinadora general de Cultura, Patrimoni i Memòria Històrica, com han anat les festes a Palma?
Han anat molt bé. Jo crec que les festes de Nadal són una tradició que molta gent gaudeix. És un moment en què també molta gent aprofita per pensar en persones que ja no hi són, i per aquestes persones de vegades no s'agradeix tant la festa, però és una realitat que cada any el calendari és una fita importantíssima, i sobretot aquesta festa dels Reis, que bé, jo des del punt de vista de comunicació durant molt anys m'ha tocat retransmetre la cavalcada i altres esdeveniments per l'estil, i clar, és una festa que no poden deixar de fer, ni que sigui per més petits.
Ara li toquen per una part probablement de més sensibilitat. No li havien comentat, però han de recordar que durant gairebé 6 anys vareu estar al capdavant del magazín d'Ivetra Ràdio Tassa i Mitja. Fa ja un temps que no estàu fent ràdio per aquí, ho trobeu a faltar?
Moltíssim. Aquest és un secret confessable totalment. Jo crec que se nota, perquè cada vegada que m'heu d'entrevistar pot més i vol rop el micròfon. Però sí, jo crec que això de la ràdio és una cosa que se du a dins, i pràcticament duia des de l'any 2012 en ràdio, i ara aquesta nova ocupació, bueno, no m'ho permet gaire, però també vaig considerar que era una cosa important per la nostra ciutat, i era el moment d'afegir-me al granet d'arena, i sobretot la meva dedicació personal, perquè és una feina de dedicació completa, però molt satisfeta, i qualque dia tot torna. En tot cas, com a coordinadora de cultura actualment, m'agradaria destacar la feina que fan la gent de Taula Rodona, que són els que duen endavant aquesta representació. No oblideu que enguany és la 31a edició de l'Adoració dels Reis de Palma, i clar, són molt d'anys de representar-ho, i sobretot en gent no professional s'inverteixen moltíssims esforços per part de, per exemple, el director en Bernat Pujol. I, a més, avui coincideix en que fa 100 anys que va néixer Llorenç Mollà, que és l'autor d'aquesta adoració.
Això mateix.
I sí, amb això, clar, avui encetam, de qualque manera, aquest any de commemoració del centenari del naixement d'aquest autor mallorquí, Viní Salamé, per més senyes. Sabem que serà any Llorenç Mollà a Binissalem, on s'organitzaran algunes coses, i ja us puc avançar que a Palma faran tot el possible també per col·laborar-hi, ja que forma part de la tradició d'aquesta ciutat el fet de que facem l'adoració cada any, i també el Via Crucis.
I tant que sí. Noemí García, avui com a actriu de l'adoració dels Reis d'Orient de Llorenç Mollà, gràcies i molta merda.
Moltes gràcies. Desitjau-me que no desafini.
No, de ben segur que no serà el cas.
Moltíssimes gràcies.
Una ferrada.
Una passada molt grossa i molt d'anys.
Gràcies, igualment, molt d'anys. Recordeu que la cita la teniu a partir de les 12 del migdia a ses voltes de Palma, que en cas que faci mal temps, que les condicions atmosfèriques meteorològiques no siguin favorables, la representació es traslladarà al Teatre Xesc Fortesa de Palma. 31 anys farà enguany que el grup Taula Rodona Teatre du a terme aquest espectacle, i com us hem anat explicant, coincideix també enguany amb el centenari del naixement de Llorenç Mollà. En els darrers minuts, per arribar a les 11 del migdia, us acostarem a més d'aquestes altres propostes que es duran a terme a les Illes Balears, de la plana cultural i d'oci a les Illes Balears. Ho farem en els pròxims minuts en Jordi Pol. Sempre endavant. N'hi ha que viu en sa tempesta, no dormen mai en pau. N'hi ha que a vegades s'aixequen cercant sa llibertat. Pels carrers i per ses vies, en els camps i ses ciutats. Pels teu cor i per sa vida, sa roda anirà girant. Si et va bé, tu i jo sense enganys. Si et va bé, no te'n vagis mai. Si et va bé, seguirem caminant tots dos, sempre canviant. S'han deixat ja ses paraules, els extrems se van tocant.
ara ja no hi ha distàncies, avui tots som iguals. No escoltis els que et diguin que tot és negre o blanc, fes cartes que t'expliquin que tot pot ser. No hi ha ningú que me sàpiga dir quin és el millor camí. Pots decidir si vols seguir amb mi. Si et va bé, tu i jo sense enganys. Si et va bé, no te'n vagis mai. Si et va bé, seguirem caminant tots dos, sempre lluitant. Si et va bé, si et va bé,
IB3 Ràdio, el Faristol.
Poc més de 10 minuts per arribar a les 11 del migdia. Tens que dedicar a l'agenda cultural i d'oci de la jornada, perquè és festa, però tot i així encara hi ha moltes coses a fer a les Illes Balears i les volen conèixer de la mà de Jordi Pol. Molt bon dia.
Ah, oh, bon dia, Martí, què tal?
S'han portat bé els Reis?
Ah, molt bé, eh? Encara estic impressionat de lo bé que s'han portat.
I això és que s'ha estat bon el darrer any.
Sí, però para que negar-lo.
Molt bo si s'han portat tan bé.
Ante la evidència, ha que dir que sí. I tu, Martí, què tal?
Bé, no ho sabem encara. Era massa pres quan han sortit. No havien arribat els Reis encara.
Ja, perquè si m'haguessis dit malament, també hauria dit és impossible.
Sincerament, bueno, encara no ho sé, perquè quan hem sortit de casa nostra avui a primera hora, sabem que els Reis no havien tingut temps de passar. Pensa que van per moltes cases, les visiten totes, és molta feina la que han de fer, i per casa nostra, bé, idò, supos que en torna, ja m'ho trobaré.
Sí, esperem que sigui, que no s'hagi estreviat, i si no, ja sabem que hi ha un WhatsApp de reclamacions que ja s'han posat a disposició. Però és molt curiós el que parlam de la feinada que tenen els Reis, perquè sobretot a Menorca està ja inclús organitzat que els Reis avui davant de matí s'aixequin, però van molt prestat, a Sant Lluís a les 7 del matí ja van pel carrer del centre de població repartint els regals que se suposa que han d'arribar a les cases, i de fet ho fan acompanyat amb música de xaranga, de la xaranga de Mó, la col·laboració de caixers i cavallers de Sant Lluís, i inclús en cas de pluja està previst on s'integraran els regals, no? Vull dir, no només és tot la cavalcada o colcada, sinó que és també aquest moment sacre, quasi, d'entrega dels regals, no? I per tant tenim a Sant Lluís a les 7 del matí. Clar, després van corrents a les 8 del matí a Llummaçanes a repartir els regals en els nens. A les 10 del matí, o sigui que si avui veiem una caravana que va tot per Menorca.
Són els Reis.
Són els Reis, eh? Con el qual no va alerta que no hi ha qualque accident.
Sí, que tenen prioritat, deixeu-los passar.
Sí, jo m'agradaria també, si hi ha qualque estranger que, si no mos sent, almenys mos escolta, pues que sàpiga que vagi alerta en ses rotondes i ser del passos, que tenen preferència.
Sí, avui, sí, sí.
Avui tenen preferència perquè puguin arribar a temps. Aló, a més, tindrà un moment especial per anar a veure les persones malaltes a partir de les 12 del matí, i ja t'he dit, seguiran pel castell i bé per tot. Hi ha una exposició, ja que tenen bé, aquest dia se'n dic que després de passar-ne Nadal ja no a concerts, a més bé en, o bé missa o bé entrega de Reis, missa solemne, me refereixo, missa amb música, missa en concert, no? Però sí que en ja no a concerts anar a veure com a tals, sí que les exposicions que estan acabant ja aquests darrers dies per donar nau en aquest nou any cultural que ja comença, i per exemple una de les que ja no ens hem de perdre perquè s'acaba precisament demà, les miniatures de pedra a Maó, que feta per Vicente Foguet, i que està molt bé perquè, a part de que pot conèixer l'autor ja mateix, en el claustre del Carme de Maó, són miniatures en pedra inspirades a l'arquitectura popular menorquina. I tu veus ja reproduït molins, veus reproduït palaus, bé, una meravella, o sigui, val la pena aquest moment, a més, minimalista, ben dit. Miniatures de pedra a Maó en el claustre del Carme. Darrers dies per veure-les. Si anem ja cap a Eivissa i a Formentera, pues a Eivissa avui tenim l'espectacle acrobàtic i aèria a Bar del Rei per tota la família, un conte de Navidad fet real, còmic, trepidant, que es titula Navidad en casa de l'avi i les aventures d'un bebè terrible, i que tindrà lloc avui de matí. I també tenim missa molt solemne, quasi mos recorda aquesta Pasqua ortodoxa que ho tenen en Bullo en l'Epifania, doncs avui missa molt solemne a Santa Eulària del Riu, al Puig d'en Vall, amb el cor de Puig d'en Vall a les 11, també missa de Reis del Puig de Missa en Caramelles, missa de Reis a Sant Jordi, dins de la parròquia de Sant Josep, que avui els Reis repartiran els regals a Cubells, que ara és un moment molt màgic, també en Esclot, i també la missa de Reis a Formentera. Jo sempre dic que sí, Formentera a l'estiu ho és tot, amb aquest moment íntims d'hivern, imagina't que meravellós, que espiritual, i que, vamos, te converteixes, si ets un dia materialista, en el més espiritual, amb aquest moment de repartiment dels Reis als nens i nenes de Sant Francesc, que tindrà lloc avui a Formentera durant avui tot el matí, i aquesta missa de Reis. Per ells va per una missa de moza, quasi, no? És que si moza hagués viscut a Formentera seria encara molt més bo.
Sí, però, pots estar segur, Jordi, pots estar segur.
A més, amb aquest dia que fa, a vegades és impressionant i t'ha d'arribar l'ànima. I si ja anem a Mallorca, a Mallorca tenim com a dues variants. Tenim una variant que ja n'hem parlat i que simplement és com recordatori perquè segueix 80 ombres de dona en l'auditorium de desembre fins molt poca, fins dia 10 de gener, segueix el cast amb el seu especial de Nadal que també acaba el 10 de gener a l'auditorium, i segueixen les dues obres de Trampa, Radiografia un regal i Jesús nació para petarlo, que té lloc, avui és el darrer dia de les dues que es fan, no? Bé, no, Jesús nació para petarlo avui és el penúltim, però llevat aquest moment recordatori, sí. També avui tenim Inca fa Nadal en concert de Reis a càrrec de l'Orfeo de l'Arpa d'Inca a l'església de Santa Maria la Major. Tenim també missa de Reis en la col·laboració de la coral de Fartàrits a Manacor. Sembla que en aquesta missa de Reis moltes vegades aprofita per retornar a cantar la Sibil·la, torna a repetir els discurs de la calenda perquè els ninats i majors que també s'ho han preparat avui tinguin com a la gran final, no? És a dir, ho van fer el dia de Nadal, però avui tornen a fer-ho. També a Palma tenim el quart festival Un Nadal de Pallassos, les Clink Clank Crows presente, i després, segons el temps que mos doni, revisarem, bé, no, si no tenen temps per dues exposicions en seré demà, perquè avui té la tan esperada Adoració dels Reis d'Orient,
que no pot ser d'altra manera, avui és el dia, sí,
a ses voltes a les 12, una peça antològica, poètica, teatral, un espectacle prou interessant i divertit, que clar, ens conta, aprofita el tema, l'arribada dels Reis Mags a Belém després del naixement de Jesús i les circumstàncies polítiques del naixement. Clar, tot això que fa que aquestes circumstàncies polítiques que rodearen en l'aconteixement s'aprofitassin per aquesta obra que va fer en Mollà per ficar bromes introduïdes pels actors entre les estrofes en vers del text. I una, tota una selecció de personalitats conegudes de la societat mallorquina, sobretot polítics, que a les 12 hores mos representaran aquesta obra, les Costes de ses Voltes, a Palma, una obra carregada d'ironia i modificada, i que aconsegueix que un fet de fa 2.000 anys estigui relacionat a l'actualitat més rabiosa del segle XXI. És a dir, quan tots sabem, i si no ho contem una miqueta, perquè ja fa per la quasi ho saps ja per la 30a edició, és això, aprofitar una obra clàssica, sí. Més que una obra clàssica, un moment clàssic de la història, un moment de la història, per revestir-lo en broma, és a dir, pues mira, pues sí, què hagués passat, no? I què hagués dit, pues, si en Herodes pues, hagués estat en Balda, o si, si el major d'on hagués estat un consell.
Per exemple,
no? Per exemple, tenim de Sant Josep, tenim precisament en el Consell de Medi Ambient, de Mare de Déu, nosaltres la coneixem molt per la nostra professió, de Glòria Franquet. També tenim criat, bé, tenim molts de funcionaris que també participen, la Netxelo Huerta es farà de rei Baltasar, a la repetició, ja que és una representació, vull dir, de rei Melcion, la directorial de formació, de rei Gaspar, de Catalina Sorada, dins el portaveu del Pastors tenim des dels els representants de la ONS, tenim...
En definitiva, una mostra de la política de la, i de la societat civil.
En Carlos Gómez, magistrat de l'Audiència Provincial, fa de general, petit d'això, i l'impact Noguera de Diabètiques Accelerades, de mestre de cerimonis, i en Joan Carles Bastard fa de majordom. I d'Herodes, el rei... No, d'Herodes tenim Àngel Marc, funcionari també molt conegut de la Conselleria de Salut. Bé, una representació molt, molt festiva, molt entre la reverència i la irreverència, i que mira, si vos agrada, jo particularment no són d'aquest estil d'aquesta, tu me conoces, o sigui, jo soy más...
Més tradicional.
Sí, jo soy más de si es el Mesías de Gendes, es el Mesías.
Però també
si,
va bé.
I si voleu anar al cast, anem al cast.
Això mateix. Jordi, no. Seguim després del butlletí informatiu, ho farem en temps d'anàlisi, de reflexió. Gràcies per ara. Arribem a les 11, butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.